Al matí, sigues la veu, no el ressò. Tens una queixa? Un suggeriment? Una història que vols compartir amb nosaltres? Envia'ns una nota de veu al 678 77 56 86. Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
I un dijous més obrim la nostra galeria d'art particular apta per a tots els públics i totalment gratuïta. Avui per conversar amb la Rosa Dopazó Sangeí, la nostra professora dels seminaris d'art de l'Acadèmia de Belles Arts. Ja sabeu que amb ella el que fem és descobrir o redescobrir artistes universals. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia, Raquel.
La setmana passada ens vas enamorar amb la trajectòria vital i professional de Klimt i avui doncs, em sembla que també ens portes un altre mestre.
Sí, avui Escher, que és, bueno, és un personatge extraordinari, del que en aquest cas sí que no hi he anat, jo tampoc, però sí que tinc alumnes que han anat, els ha encantat l'exposició que estan fent a Barcelona, per cert, a les Drassanes, que com a espai arquitectònic és
brutal.
Magnífic també, eh? I llavors, i jo d'ell us recomanaria a més un llibre, que és un llibre fet per Bruno Ernst, que és absolutament captivador. És un personatge molt 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 curiós, que és absolutament impossible de fer veure a través d'una ràdio. Vale? Per tant, la proposta que us faré serà llançar petits botonets de curiositat per veure si us encurioseix i teniu ganes de trobar les imatges, perquè són per passar-hi hores. Vull dir, és d'aquells que nosaltres a Belles Arts el vam fer amb dues sessions, perquè no n'hi ha prou amb una. És molt, molt, molt curiós. I tot i que va tenir una vida, diguem que familiar, tranquil·la, cohesionada, vull dir, no va ser un d'aquells artistes, però en canvi sabia trobar la curiositat, jo diria que en l'aire. És un personatge molt magnífic. Que a més mostra la interrelació entre la ciència i l'art, que ja saps que a mi m'agrada això. Aquest diàleg que hi pot haver entre l'aspecte més científic de la vida i l'aspecte més artístic, perquè al cap estan tots posats a dintre del nostre cervell i el cervell es comunica, no tenim un cervell per una banda i l'altra per una altra. Llavors ell mostra molt això i de fet, des d'un punt de vista molt intuïtiu, va donar resposta a moltes de les grans qüestions matemàtiques que havien preocupat els més sesudos matemàtics i per tant el van fer, jo diria que la seva anomenada i la seva fama ve precisament a través del món dels científics i dels matemàtics. El van valorar moltíssim i ell deia que no era un expert en matemàtics, de fet no ho era. A més, va ser un mal estudiant. Va ser un mal estudiant que va haver de repetir curs i tot. La qual cosa demostra que una cosa és... són els estudis i l'altra és el que després passa a la vida, no?
Però això passa, sovint, amb molts artistes, no? Que descobreixes que a l'escola doncs, no apuntaven maneres i, en canvi, després desperten tota la seva creativitat en un altre àmbit. Abans de començar, com avui ens faràs com de guspira, perquè després tothom busqui molt més d'aquest artista, explica'ns també una mica la seva biografia, no? Sí. On l'hem d'ubicar?
Sí. És una biografia que té molt a veure amb el que després passarà amb la seva obra artística. Jo diria que l'hem de situar a Holanda en un principi, neix el 17 de juny de l'any 1898, i neix en el si d'una família, que ell diu una família artística, però que en realitat És curiós perquè el seu pare era un enginyer de l'aigua, de dics i de més. Doncs el pare vol que el fill es dediqui a l'arquitectura. I, de fet, aquest nen, que ja dic que no era gens bo a l'escola, no destacava gens, doncs entra a l'escola d'arquitectura i d'arts i oficis doncs una mica empès per allò que li diuen els pares. Però allà descobreix, no tant l'arquitectura com els arts i oficis, i descobreix sobretot un mestre que és de Mesquida. Doncs de Mesquida és un dels grans personatges de lo que seria l'art déco més endavant i és un dels grans mestres de l'època que troba aquesta capacitat, que sap veure en aquest alumne la seva capacitat per fer coses que surten de lo comú. És curiós perquè la relació entre Escher i Mesquida es mantindrà fins que Mesquida serà assassinat pels nazis, perquè això ho hem de tenir en compte. És a dir, fixa't quina data t'he dit de naixement i, per tant, tenim a Escher, que és un personatge que viu al final del 19, principi del 20, Guerra Mundial Primera, període entre guerres, i viu la naixença de la Segona Guerra Mundial. Llavors, clar, això el marca.
Home, evidentment, tota aquesta època convulsa, no?
Molt marcadora, molt. Sobretot amb artistes que veuen el que està passant amb la intel·lectualitat. Clar, imagina't el que devia ser per a aquests artistes que s'havien format, veure com els seus mestres acabaven pel simple fet de ser jueus. És que això és molt gros. Llavors, i un altre aspecte important és que tenim dos fites importants en la vida d'Escher, que són, una, el seu viatge a Itàlia, i dos, el seu viatge a Granada. Granada el marcarà moltíssim, i de fet, l'Alhambra és algú que pot marcar la vida d'un artista. Però Itàlia moltíssim. Jo recomanaria que les persones que coneixen una mica Escher i que saben, doncs mira, les metamorfosis que fa i de més, que es fixin en una cosa com en les metamorfosis, per exemple, el paisatge que Escher representa és un paisatge de la costa italiana, on ja no hi és, però que recordarà sempre. És a dir, aquesta Itàlia que manté viva la memòria i que reprodueix una vegada darrere una altra i de la qual decideix marxar. Ell va a Itàlia com a viatge d'estudis, que era una cosa bastant habitual entre els joves del nord i del centre d'Europa, anar als països del sud, Itàlia, Grècia, Espanya també, i es troba amb la llum i amb la costa, i sobretot amb la orografia de les costes italianes. Clar, imagina't el que és per un personatge que ve de l'Holanda plana trobar-se amb allò. I allò captiva. Llavors tenim tota una primera etapa d'Escher, que és una etapa dedicada als gravats, a les litografies sobretot, d'aquestes costes italianes, que el deixen absolutament corprès, perquè a més veu com, per exemple, els italians, igual que passa aquí, per exemple, aprofiten la pendent d'una muntanya per cultivar-hi. Aquest cultiu en terrasses el deixa absolutament... quina gent, eh?
És brutal la perspectiva i la imatge que dona. Em sembla espectacular. També no volia marxar, Rosa, sense que ens parlessis també de les obres que mostren sempre també aquesta concepció com dualista, no?, que té.
Clar. Doncs això neix aquí. Aquest diàleg entre el cel i el mar, aquest diàleg entre el buit i el ple, i aquesta transformació que l'anirà marcant. Clar, pensa que a Itàlia es passava els estius, per exemple... els estius no tant. La primavera. Bàsicament, els mesos de primavera, anant agafant la motxilla amb la seva dona primer i després amb dona i fills i els amics, i se n'anaven a recórrer als paisatges italians que després ell reproduïa de memòria en el seu taller. Què Què és el que passa? Que tot és fantàstic, tot és estupendo, però que la Itàlia de Mussolini va creixent. I, per tant, arribarà un moment en el que, l'any 1935, en el que la Itàlia de Mussolini envaeix a territoris de l'Àfrica i que, a més, li arriba de l'escola el seu fill obligat a portar l'uniforme dels fascios i, per tant, decideix fins aquí. Aquí s'acaba. ¿Vale? Ens n'anem i se'n van cap a Suïssa. D'acord? Però, és clar, Itàlia li ha quedat gravada en el cor i en el cap. Pensa que a Itàlia té un gravat petitíssim, un gravat preciosíssim, d'una planta que és la planta més normal i corrent que hi ha en el món, que són el que nosaltres diem els angelets, el dent de lleó. I mirant aquella planta, fent un estudi, tu tens el precedent del que seran després aquelles imatges tan plenes de que van fins a l'infinit. I ell diu llavors que el que li interessa és intentar reproduir la més... És a dir, anar fins a l'infinitament petit. I això és el que intentarà novament quan fa aquelles imatges on un rèptil, per exemple, va empetitint-se fins a arribar a la mínima expressió només marcada per la impossibilitat tècnica de fer-ho amb l'agulla que té. Però, esclar, això neix de l'observació de la natura. I neix de l'observació de la natura més quotidiana, de les coses més normals, de la vida. I aquesta Itàlia que tant li agrada deixa pas a Suïssa. I a Suïssa què es troba? Doncs es troba la neu que no li agrada gens. I diu que aquest paisatge és el desert per la imaginació. Imagina't com és Escher. Avui parlarem potser menys de la seva obra que del que han de veure, d'entendre com és aquesta persona.
Uh-huh. I de realment com l'entorn, no? El context condiciona l'artista.
Fixa't, a Suïssa no m'agrada, Suïssa és un desert per mi, m'he passat 2 anys sense poder fer res i resulta que d'aquí, d'alguna manera, no sé què em passa, però n'he de sortir. Llavors, un dia, a la nit, sent com soroll d'aigua i pensa que sent el mar. Se'n va cap al quarto de bany i se n'adona que és la seva senyora que s'està rentant el cabell. Diu, bueno, això és com un senyal. No pot ser. No. Alguna cosa he de fer. Això és que algun senyal de m'envien perquè jo faci alguna cosa. I li proposa marxar d'allà, anar cap al mar. Proposa'm una companyia naviliera que els deixin navegar amb ells i que ell pagarà amb els seus propis gravats. I el bo del cas és que li diuen que sí. I el bo del cas és que ho fa i que aconsegueix sortir-se'n amb això. I arriba per segona vegada a Granada. Vale? I llavors a Granada veu el que veu i el que veu és aquella meravella. Com s'ho fan per aquesta tessel·lació? Aquest encaix entre unes formes i unes altres que genera tanta bellesa. I allò el comença a obsessionar, i fixa't que és el com jo parteixo l'espai a base de petites peces que encaixen perfectament entre si, però clar, diu ell, els islàmics tenen un problema, que és que no poden utilitzar més que les formes geomètriques. I llavors ell té la gran idea. I si jo passo de la geometria a l'organisme? Llavors, fixa't que tens aquelles imatges, jo us diria, fixeu-vos-hi com hi ha imatges magnífiques on es passa de lo geomètric a l'orgànic, o a l'inrevés. Tenim una imatge on hi ha un senyor que baixa per unes escales i a la que arriba el paviment al terra, ell mateix es transforma en una d'aquelles peces de paviment, per tant, queda aplanat completament i passem també de lo volumètric a la dimensió de 2 dimensions. Doncs aquest diàleg també entre 2 i 3 dimensions és una de les coses que li interessa moltíssim. I d'aquí passarà a el que anomena figures impossibles. I això el portarà a la cinta de Moebius, el portarà a tota una sèrie de figures que és a les que et deia, els matemàtics diuen, però quin ésser? És a dir, ha sigut capaç de resoldre temes nostres, però per comptes de fer servir equacions, el que ha fet servir és dibuix.
Aquesta capacitat que tenia, no?, per connectar diferents àrees i que realment doncs, ens ha deixat aquest llegat riquíssim, divers, que evidentment en 20 minuts no podíem doncs, desgranar. I sí que volia, per acabar, perquè és el que tu has dit, Rosa, això és una guspira i ara els nostres oients que busquin perquè trobaran imatges precioses realment amb aquestes diferents etapes que ens anaves definint. Per acabar, com el definiries? Quina idea tu tens quan et dic el nom d'Escher, què et ve al cap?
A veure, a part de que jo he fet una mena de joc de paraules amb el seu nom, de l'investigador d'enigmes i de més, però sobretot, saps com el definiria jo? Com una persona plena de sentit de l'humor i d'un humor seriós. Ell diu algo així com la vida és un joc i fa una pausa, però un joc seriós. I era així ell. I fixa't que quan hi aneu, si aneu a veure l'exposició, sobretot atureu-vos i atureu-vos davant de cada obra intentant veure aquest guinyo d'humor que ens fa. És com si ens fes creure possible, de fet és un dels seus lemes, que lo impossible és possible.
I per això no hem de perdre la mirada dels nens petits, per continuar jugant, encuriosits i arribar on no han arribat els altres. Moltíssimes gràcies, Rosa. Una abraçada, se'ns ha passat com sempre molt ràpid. Cuida't molt i fins la propera, que seguirem descobrint artistes amb la teva mirada. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
I nosaltres el que fem ara és una pausa i de seguida tornem parlant d'aquest eclipsi.
Al matí, amb Raquel García.